Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Ens sembla que ens han agafat una mica morsai, però bé. Parlem d'hoquei, el programa que pretén parlar dels equips i de la gent de casa nostra. Comencem amb titulars, amb el descans de l'Hockey Lliga. Dijous hi havia competicions europees amb partits i resultats importants. Repassarem també aquesta jornada. A La Plata, partits importants amb una hora molt poc pràctica per jugar a hockey, 4:10 de la tarda, victòries del Vendrell i del Patí Vilafranca davant del Palafrugell i de l'equip de l'Alcorcón de Madrid. També a la Lliga Iberdrola la repassarem i a la vegada doncs, també tindrem els resultats que es van produir a la Golf i també a la tercera competició europea. Nacional catalana amb resultats bons pels equips de casa nostra i victòria del Patí Vilafranca en categoria femení després de moltes setmanes de no fer-ho en el seu desplaçament a Reus. Saludem els nostres companys Jaume Boquera, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Jordi Graell, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs bé, ja hi som tots, comencem. Comencem per aquesta plata, aquesta victòria del Vendrell. Jo diria que poder dels millors partits del Vendrell aquesta temporada davant del Palafrugell.
Dubte, i sobretot per l'entitat del rival, perquè fins ara el Vendrell només havia guanyat contra equips de la part baixa i li faltava una victòria així, no? Contra un equip de la part de dalt, i en aquest partit doncs, finalment va arribar. A més, doncs, la cosa que es posava cara ja doncs, en el primer atac, perquè doncs, primera arribada del Vendrell en 25 segons, contraatac i Magí Prats que feia l'1-0, aquest gol que donava molta confiança al Vendrell, en canvi el Palafrugell doncs, el posava nerviós, com va reconèixer també el seu entrenador després del partit, que aquest gol els havia fet mal tan aviat. I bé, doncs l'1-0 que doncs, es va mantenir pràcticament fins al descans, perquè res, doncs, un minut per arribar al mitja part, doncs, els àrbitres que van assenyalar un penal, que Gerard Pujol a transformar per empatar, però quan quedaven res, 10 segons perquè sonés la botzina, doncs Aldo Velasco, que s'inventava una bona maniobra i feia el 2-1 amb què es marxava al descans i fent justícia una mica al que s'estava veient. A la segona part, el Palafrugell, que doncs, desaprofitava una directa perquè Arques doncs, aconseguia aturar llançament a Mates, amb una jugada doncs, bastant polèmica, de les moltes que hi va haver, perquè realment doncs, l'arbitratge doncs no va agradar cap dels dos equips. De fet, a la segona part no es va xiular cap falta. I bé, doncs, una directa que venia d'un possible penal sobre Aldo per una acció molt similar a la que posteriorment doncs, assenyalien aquesta falta directa. Una directa que, o sigui, com diem, doncs, no va entrar. Però, en canvi, Mates, que es treia una mica l'espineta poc després, doncs, fent l'empat a dos. Després, el Vendrell, que tindria doncs, dues superioritats numèriques i les aprofitaria, perquè doncs, a la primera parlava Tim Borrell, doncs, Marc Palau, que feia el 3-2 en una superioritat que al principi doncs, el Vendrell es va sorprès perquè el Palafrugell doncs, invertia una mica el triangle i això va fer que doncs, a mitja superioritat Toni Porta decidís donar entrada a Marc Palau, que és el que feia el 3-2. Després seria Gerard Pujol qui veuria la blava. En aquest cas, doncs, una gran jugada col·lectiva semblant també en un gol que van fer contra l'Espanyol. Aquell dia va marcar Ferretti, en aquest cas va ser Magí qui va fer el 4-2. El Palafrugell, però, que no es va rendir, va fer el 4-3, obra de Tim Borrell. I els últims minuts, doncs bé, sí que el Palafrugell doncs, va buscar l'empat, sobretot també doncs, va tenir una superioritat per volar Joan Borrego, però el Vendrell va aconseguir resistir. De fet, doncs, pràcticament el Palafrugell doncs, no va posar a prova Arques i en canvi sí que Marc Nadal va tenir un ocasió al contraatac per sentenciar, pràcticament. I a l'últim minut doncs, també el Palafrugell feia el 5-4, tampoc no aconseguia generar gaire perill i el Vendrell doncs, aconseguia una victòria important perquè ara doncs, acaba la primera volta a 6 punts de l'ascens directe que marca el Palafrugell i segueix a 4 de Vilafranca i Alcobendas que marquen el play-off.
Doncs molt bé, una victòria del Vendrell que després repercutia una mica amb els joves jugadors que havien de jugar contra el Ripoll a la Nacional Catalana.
Sí, un Vendrell que doncs, jugava a continuació, com dèiem, doncs, horari atípic, i això feia que el Catalana, que normalment ja juga els seus partits diumenge a la tarda, doncs, jugués just després del primer equip. I bé, doncs, un Nacional que no, doncs, en aquest cas no va anar tan bé perquè el Vendrell va perdre 0-3 amb un Ripoll que tenia a la baixa el sancionat Nil Generó, un dels seus millors jugadors. Però bé, tot i així, doncs, un Vendrell que venia doncs, fins a tres jugadors que havien jugat el partit anterior, com són Marc Nadal, Magí Prats i Pau Llorenç. Sobretot Magí i Marc Nadal, que havien tingut més minuts, doncs estaven fosos, són dels dos jugadors més importants, i bé, doncs ho van pagar doncs, amb aquesta derrota contra el Ripoll, que recordem que serà l'anfitrió de la Copa Generalitat.
Doncs parlem d'aquesta victòria del Patí Vilafranca davant de l'equip madrileny. Jaume, partit, què diem? Perquè no se'ns enfadi ningú.
No, primer, si vols, rectifico tu el que,
que
va passar.
De moment, la rectificació la petita matització serà dimarts, en parlem d'hoquei televisiu. Bueno, però em refereixo...
De... La ràdio sembla que l'escoltin, però la tele no sé si se la miren, eh?
Bueno, no ho sé. De fet, en aquest cas, aquest comentari que fem, una mica que sembla ser que l'equip madrileny va escoltar la retransmissió i no li va agradar algun dels comentaris, sense ofendre, però és que, clar, si dius que no, li preguntes a l'entrenador Vilafranca si en algunes fases del partit ha sigut com un entrenament i et diu que sí, també és senyal que no som nosaltres sols els que veiem entrenament. El partit, jo diria que va ser un Vilafranca superior davant d'un equip que va córrer, va lluitar, va posar pues, el que podia posar, poca cosa...
Sí, i el seu utilitzar les seves armes. Sí.
I el seu millor home, el porter, que doncs, si no hagués sigut per la seva actuació, probablement doncs, haguessin rebut més gols. Un Vilafranca que li costava molt fer gols, en aquesta ocasió en va fer 5. Em sembla pràcticament, això ens ho diria en Xavi González, que és un home més d'estadística, els 5 gols van ser amb superioritat numèrica, algun d'ells bonic.
Quasi tots, sí.
Bonics.
I a més, marcava gent que no havia marcat encara aquesta temporada.
Sí, en podem
el
tenir.
Els germans Gangonells, que marcaven 2-2, que no havien marcat aquesta temporada, i Ordóñez, que també es destapaven 2 gols, que no sé si havia fet 1 o 2, i aquesta vegada en va fer 2 en un dia.
Doncs poca cosa que afegir. Un Vilafranca va ser superior, un Alcorcón que va fer el que va poder i que, doncs bé, que serà el proper rival del Vendrell el proper diumenge. Hem de dir que també Alcorcón venia amb 8 jugadors justos, n'hi faltaven 2, no sé si eren d'un nivell molt alt o poc alt, però, en fi... Que deixem...
Va vendre un nou, Josep. Els hi faltava un i van dir que encara n'hi havia un altre que no hi era.
Deixem-ho així. Bona victòria del Patí, que serveixi per agafar esbranzida de cara al proper partit davant de l'Espanyol, en la que ja sembla ser que, si tot va bé, Matías Arnaez podrà jugar.
Sí, que és el primer partit de la segona volta.
Primer partit de la segona volta. Jordi, Raimon, tu vas veure bé tot això del Vendrell, vas sentir comentaris d'aquest partit del Vilafranca o no?
No, és a dir, vaig veure el del Vendrell sí que el vaig estar veient i in situ al pavelló de Quim Tomàs, el Vilafranca no el vaig veure, i bueno, sí, vaig veure el resultat final, no? Un Alcorcón que només va fer un gol, el Vilafranca en va fer uns quants més, però, esclar, era un equip que és l'últim equip de la classificació, que el que haurà de fer és intentar sumar en alguna pista per intentar evitar. El problema és que quan aquesta segona volta no comenci a sumar, inicialment quedarà ja bastant despenjat de les posicions que li donarà, de la posició, bàsicament, perquè és una d'aquesta posició que li donarà la salvació o el descens. Per tant, un Vilafranca bastant superior i veurem a veure com acaba o com avança aquesta segona volta, més ben dit, tant pel Vilafranca o com pel Alcorcón.
Escoltem les declaracions de Cito Expósito a Xavi González a l'acabar el partit.
Un partit plàcid, còmode, dèiem al començament que havia de ser aquest partit que convenci l'equip després d'aquestes 3 jornades que no es guanyava, no? El rival era propici, el partit s'ha generat moltíssim, Riany ha sigut el gran protagonista, generant moltíssim.
Sí, la veritat és que era un partit d'aquests que estàvem obligats a guanyar, et visitava el CUE i d'alguna forma els últims resultats ens obligaven a això. Hem generat molt, ho hem arribat moltíssim, també és veritat que el Corcón venia en baixes i això doncs, al cap i a la fi ha acabat beneficiant-nos, però bé, nosaltres som un equip que ens hem d'anar trobant perquè els últims resultats, tal com deies, no ens ha acompanyat, això ens ha apartat una mica dels llocs de dalt, i el que hem de fer és tornar a agafar una dinàmica que ens porti a tenir confiança, sobretot, i això porta també passa pel gol, avui n'hem pogut fer 5, n'hem generat moltes més, però hi ha hagut jugadors que han estrenat el Casillero i d'alguna forma ens hem reforçat en el sentit de que amb tot el que arribem a generar o creiem que tot el que arribem a generar podem guanyar qualsevol tipus de partit.
Malgrat que veiem, per exemple, ens hi fixem, els 5 gols sempre han sigut amb superioritat. Cito, 5 contra 5 no hem pogut superar Riaño.
No, ha sigut així, la realitat ha sigut aquesta.
Un bon entrenament a l'hora de...
Sí, ells realment s'han trobat amb moltes targetes blaves, sabem que a més són un equip que van molt al límit, i avui, pues, com anaven justos de forces, doncs potser encara els hi han caigut més. Els gols han arribat així, però les ocasions no. Hem trepitjat l'àrea amb molta facilitat, amb molta gent, acabant el primer toc, acabant amb segons pals. És el Vilafranca que volem ser. No ens hem d'oblidar que a nivell defensiu continuem sent molt sòlids, a pesar de que la classificació haguem baixat una mica dalt, però a nivell defensiu som aquí, continuem encaixant molt poc. Això ens ha de reforçar en poder arribar tranquils a l'altra àrea i sense anar amb un estrès excessiu, que és el que d'alguna forma ens està mancant, que ens està mancant el gol perquè no decidim bé la frontal de l'àrea.
Les paraules de Cito Expósito, amb la lectura que feia del partit, content del rendiment dels seus homes. I també escoltem el que ens deia Ivan Jurado, que pràcticament tota la temporada puntuant, i aquest partit ni va puntuar i pràcticament no va tenir gaire feina.
Vinga, doncs amb Edu Jurado, després d'un partit, Edu, el que dèiem, no? Després de 3 partits sense guanyar, el Vilafranca era el rival propici per guanyar, i s'ha fet, i a més generant molt.
Sí, no, hem generat molt, i totes les que no ens entraven en els partits anteriors, avui ens han entrat, i n'hem generat moltíssimes, i també n'hem fallat moltíssimes, però bueno. I també, bueno, la manca d'encert ens estava passant factura, i avui, doncs mira, un se'n va... amb la sensació d'haver fet la feina, sí.
Ara veus la primera part i l'única que tenen pràcticament clara, ells, i l'enxufen.
I gol, sí. Bueno, això sempre passa, eh? Els equips que proposen molt també deixen molts forats a darrere i t'arriben molt clar, això està claríssim.
Per un porter que avui no has tingut massa feina, clar, en un partit d'hoquei normalment és molta feina, no? Per tant, no estàs mai quiet, no? Però avui has tingut estones que no t'arribaven.
Per mi són els partits més difícils. Quan t'arriben poc, has d'estar molt atent. I les que t'arriben són molt clares. Aquí a la segona part també hi ha hagut un parell, però després no he tocat bola en 10 minuts. Llavors, són els partits més complicats, segur. Per un porter...
Bé, de moment, primera volta acabada al Vilafranca, home, estem a 20 punts, allà, on volíem estar, no? Sí. Com t'estàs trobant tu a Vilafranca? Quan dèiem l'altre dia a la tertúlia, dèiem, no?, que dels fitxatges que anem a Vilafranca, on hi havia més dubtes era la porteria, clar, perquè venies a rellevar un Xus Fernández, no?, que ja t'està dit, no? Realment, i al final diem, home, l'Edu Jurado és el que està dels fitxatges el millor.
Bueno, a veure, això no acaba de ser així, però sí, jo m'estan acollint superbé el club, i sí que al principi de la pretemporada, sobretot a la Lliga Catalana, havia fet un parell de partits que no m'hi acabava de trobar, però és que ara m'estan donant una confiança tant els companys, l'staff, com el club, que ho hagués firmat a principi de temporada. I el paper era molt complicat perquè el senyor Xus és el senyor Xus.
Doncs Edu, enhorabona i vinga, a lluitar.
Moltíssimes gràcies, Xavi. Vagi bé.
Les paraules de Edu Jurado. Abans l'havien batejat com a Ivan. Fins aquí, doncs, les declaracions de Cito, Jurado i de Jurado. Anem ràpidament al trofeu Serveis Mèdics Penedès amb la col·laboració del 3 de 8 i el Casino Unió Comercial.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs el que donava de si aquesta jornada de l'Hockey Plata amb el trofeu de Serveis Mèdics Penedès, el jugador més regular, amb aquest partit Vendrell-Palafrugell.
Doncs aquí 6 punts per Aldo Velasco, 4 per Magí Prats i 1-1 per Arques i Nadal.
I la classificació general?
Doncs atenció, perquè acaba la primera volta amb sorpasso, perquè finalment Aldo Velasco, podríem dir que és el campió d'hivern, perquè acaba primer amb 30 punts, supera Arques, que és segon amb 27, que havia estat liderant la classificació pràcticament des del principi, i tanca el podi Magí amb 18.
I anem pel digitècnic Patí Vilafranca, capital del vi, al Corcón.
Doncs aquí sumar 6 punts a l'Eix Ordóñez, 2 punts Arnau Ribas, 2 punts Arnau Gangonells i 2 punts Joan Gangonells.
I la classificació general?
L'encapçala el porter Edu Jurado amb 51 punts, en segona posició Arnau Ribas amb 28 i en la tercera posició hi ha un doble empat entre Mati Hernández i l'Eix Ordóñez amb 12 punts.
Doncs fins aquí el que ha donat de si aquesta jornada de Serveis Mèdics Penedès.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca, capital del vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I un petit repàs de la Lliga Iberdrola, el que ens donava de si, perquè ens sembla que sí, avui deu haver jornada.
Doncs sí, ja s'havia jugat un partit avançat, que era el Vieres 2, Fraga 10, i avui, d'aquí ara a les 9, quan acabem el programa, comencen la majoria de partits, excepte un, que és el Sant Cugat-Voltregà, que jugarà el proper dissabte a la 1, i la resta de partits que jugaran ara seran els següents. Palau, El Picat, Cerdanyola-Vilassana, Las Rozas-Manlleu, Vigues i Riells-Gijón, i ja està, perquè el Corunya Benvibre queda suspès per la suspensió del Corunya de la Lliga.
Doncs això és el que la classificació, no hi ha gaires novetats, els quatre primers llocs.
Doncs hi ha un doble empat al cap davant de la classificació, amb Gijón i Fraga amb 34 punts, en tercera posició i seguits a un punt només amb 33 el Vilassana, i quart i una mica més despenjat el Palau. Per tant, els quatre primers són els quatre teòrics favorits que han d'estar a la part alta.
Teòricament, aquí com funcionem? Tenim Copa de la Princesa?
Sí, ja. Jordi, digues.
Sí, sí, hi ha els equips classificats per la Copa de la Reina, que doncs, després de l'última jornada doncs, ja van quedar definits. Són el Gijón, el Fraga, el Vilassant, el Palau, el Benvibre, el Manlleu, el Cerdanyola i el Voltregà. I bé, doncs, el sorteig encara no té data, però sí que sabem que la Copa serà el maig a Gijón. Per cert, que ara en joc tenim el Las Rozas-Manlleu, que està al descans amb empat a 0, un partit que s'està doncs, jugant a Ribes, perquè, doncs, com sabeu, avui a Madrid ha nevat, i segurament doncs, jugar amb aquella pista de semidescoberta a Las Rozas, doncs, avui no era gaire aconsellable pel fred que deu fer, i han anat doncs, al pavelló cobert de Ribes.
Doncs molt bé, informació en directe de lo que passa en aquesta Lliga Iberdrola. Què volies afegir, Raimon?
No, que segons la federació marcava a les 21, deuen haver avançat també el partit per temes meteorològics.
Sí, i quin és l'equip que ha anat a jugar allà?
Manlleu.
Pues ho tindrà clar per tornar, pobra gent. Bé, a la Iberdrola, Jordi, tenim Champions aquest cap de setmana.
Sí, efectivament, aquest cap de setmana doncs, tenim la quarta jornada, per tant, doncs, ja primera de la segona volta, amb els següents partits, tots dissabte en aquesta ocasió, a les 7, Vilassana-Cerdanyola i Fraga-Manlleu, a les 8, Palau-Benfica, i a 8:45, Trissino-Gijón.
Tenim alguna cosa de televisió, a part del que ens sembla que ja ha anunciat en Raimon de la Lliga Iberdrola?
No, a banda d'aquest Sant Cugat Voltregà, que com deia doncs, és a la 1 en directe per Esport 3, doncs la resta doncs, de la Champions no es fa, i de masculí sí que el diumenge doncs, tenim un quart d'una al Calafell Igualada i a les 4:10 el Xup Noia.
Doncs anem al Jordi a la Golf Skate, a la competició, la segona competició d'Europa.
Sí, en aquest cas la CERS masculina, que doncs, ja tenim definits l'anada dels quarts, que es va jugar el dissabte, amb els següents marcadors, Sant Joanense 2, Lleida 4, aquesta va ser l'única victòria visitant, Ribadave 4, Monza 3, Calafell 1, Braga 0 i Caldes 6, Pacense 5. Per tant, doncs, queden bastant obertes les eliminatòries de cara a la tornada, que serà el dissabte 7 de febrer.
Un Calafell que va jugar amb
el Braga.
Amb el Braga i amb un marcador molt curt.
Sí, un partit que va recordar molt el que ja havíem vist de Lliga amb el Voltregà, que aquell dia va acabar empat a 0, que sembla que havien estat 3 dies jugant i no marcava ningú, i en aquest, doncs, tres quarts el mateix, perquè el 0-0 es van tenir fins a 11 minuts pel final, quan, doncs, gràcies a un penal que doncs, va transformar l'Eix Marimón, que, per cert, només van tirar aquest penal perquè estava tocat de la cuixa, i per aquest motiu, doncs, Guillem Cabestany que el va reservar, però va sortir a tirar aquest penal, el va transformar, i bé, doncs, veurem si pot estar disponible pels propers partits, perquè sembla ser que potser doncs, també es va ressentir una mica i, per tant, doncs, podria ser una baixa important i aviam si es pot recuperar, sobretot de cara a la tornada.
Doncs a veure com anirà, però de moment pels equips, exceptuant el Lleida, la resta d'equips una mica complicats, perquè la victòria del Caldes, també amb un partit boig, però ja veurem què passarà allà a la pista portuguesa.
Sí, un partit que el Caldes realment va sorprendre, perquè el Caldes, doncs, ja heu anat comentant, no?, que la Lliga, doncs, no acaba d'aixecar cap, i en canvi aquí es va arribar a col·locar amb un 5-2 a favor. Però, doncs, en aquest cas, una blava Humberto Mendes, quan quedaven 4 minuts, va propiciar una superioritat numèrica que el Pacense va aprofitar per fer fins a 3 gols, que això, doncs, pràcticament no ho hem vist aquest any. Havíem vist algun dia 2 gols, però fer 3 gols amb una superioritat, doncs això sí que costava de veure. Això sí, el Caldes últim minut va fer el gol de la victòria, però doncs, s'haurà de treballar a la tornada a Portugal.
Doncs anem ja ràpidament per la tercera competició.
Sí, en aquest cas doncs, també vam tenir la Trophy, que en aquest cas ja tenim definida la Final Four. Una Final Four que serà el 14 de març, em sembla encara per definir, tot i que en algun lloc ha sortit publicat el COI, però bé, de moment doncs, encara crec que encara està obert el període de presentació de candidatures, per tant, doncs, encara no és oficial. I bé, doncs, els classificats que són Noisy i Sarzana per una banda, aquesta serà una semifinal, Giovinazzo i Valongo per l'altra, i tots ells hi van arribar després de classificar-se les tornades d'aquest dissabte, que amb els següents marcadors, Valongo 7, Merignac 2, el Valongo que feia bo l'1-5 de l'anada, per tant, doncs aquí el Valongo podríem dir que sí que s'ha passejat en aquesta eliminatòria. El Giovinazzo, que en aquest cas va golejar 6-0 el Pulí de Pintado, que diu adéu doncs, a la seva aventura europea. Un Pintado que, això sí, doncs, va tenir un penal només començar, que hauria pogut posar per davant el Pulí i potser posar una mica nerviós el conjunt italià, però a partir d'aquí doncs, ja el conjunt italià doncs, molt superior. El Sarzana, que golejava 5-1 al Wimis, que ja havia guanyat 1-3 a l'anada al Sarzana, per tant, també aquí doncs, bastant plàcid pel Sarzana. I en aquest cas, doncs, podem dir la sorpresa, que és el Sant Just, que ja havia perdut a l'anada 2-3 amb el Noisy, i en aquest cas doncs, també va perdre 3-1 allà a la tornada. Per tant, doncs, el Sant Just que queda eliminat.
Un Sant Just que haurà de treballar molt per salvar també la Hockey Lliga. Anem, ja deixem les competicions europees i anem ràpidament a la Nacional Catalana Masculina amb la presència del Noia, que, si no vaig equivocat, guanyava.
Sí, un Noia que jugava el dia 23, guanyava el Sant Cugat per 7-3, el Vilanova, que empatava a Sant Celoni, després d'anar 0-2, empatava 2-2, i el Vendrell, que ja hem comentat abans aquesta derrota, de 0-3.
A les classificacions dels equips de casa nostra.
Sí, tenim el Noia, que ara baixa a la quarta posició, Vilanova és desè i onzè ho és el Vendrell.
Doncs anem a la catalana femenina, la que hi havia, dèiem, amb titulars, la victòria del Patí.
Doncs sí, el Vilafranca va guanyar 1-2 a la pista del Reus Deportiu, un Vilafranca en el qual ja feia unes quantes jornades que no veia la victòria, i en aquesta ocasió, amb els fitxatges que s'han produït en aquest mercat d'hivern, doncs el Vilafranca doncs, va tornar a poder guanyar un partit a la pista del Reus. Recordar que en aquests moments ara el Vilafranca és novè a la classificació, un Vilafranca que al principi de temporada estava a la part alta durant 7 jornades seguides sense perdre un partit, es va desinflar una mica i ara ja té aquesta part alta una mica difícil, ja que el primer classificat, que és el Mataró, té 43 punts, el segon és 36, que és el Voltregà, i el Vilafranca doncs, està en aquesta novena posició amb 26 punts, que molt haurà a remar si vol intentar aconseguir alguna cosa d'ascens en aquesta, els que queda de temporada.
Aquí també, si no vaig equivocat, corregiu-me, són els 4 primers equips que disputaran la fase d'ascens, no, Jordi?
Sí, correcte. Els 4 primers, que no siguin filials, jugaran semifinals i final per jugar a l'ascens.
Que no tinguin equip a categoria superior, en aquest cas.
En aquest cas, ja, doncs, serien, ara, en dia d'avui, seria Girona, Caldes, Cerdanyola i Vilafranca. No, Cerdanyola també el té. No. Doncs Vilafranca i Vilanova serien. O sigui, Vilafranca entraria ara, en aquests moments, entre els 4 primers per no tenir equip superior a la part alta. O sigui, 109è i desè, el Vilanova, en aquest cas, que també no l'han comentat, que el Vilanova va perdre 3-2 a la pista del Caldes, doncs també entraria en aquest grup dels 4 que hauríem posat.
Però això no és filials, eh?
Sí, és una barreja.
Desvirtuar o no desvirtuar la competició, aquesta és la pregunta.
Exactament. Anem a la segona catalana. Veus, avui era una pregunta pel nostre convidat aquesta setmana. Quan torni, li haurem de preguntar a veure si hi ha maneres de que ho puguin solucionar, això. Suposo que no. Anem a la segona catalana, Jaume.
Sí, aquí tenim el Vilanova, que perdia 4-2 al Castellà, i en el derbi, Vilafranca 6, Vendrell 5. Això ens deixa que el Sitges es manté en tercera posició, el Vilanova és 8è, el Vendrell i el Vilafranca són 12è i 13è.
I en aquest cas anem, que ens havíem saltat, la segona anem a la primera, el grup de primera catalana dels equips que hi ha més equips de casa nostra.
Doncs sí, si repassem els resultats dels equips de la nostra comarca, tenim Sant Manat 5, Vilafranca 4, Horta 1, Sant Ramon 3, Capellades 3, Cubelles 3, Riudevilles 4, Monjos 6, Congrés 0, Barberà 1, Juneda 6, Vilanova 3, Cerdanyola 1, Ripollet 6, i Igualada 6, Sant Just 1. I el Calafell, Vilaseca, es jugarà demà. S'ha de recordar, doncs, que si mirem la classificació d'aquests equips penasencs, el millor equip penasenc classificat és els Monjos, amb cinquena posició, seguit del Sant Ramon, amb sisena, i del Vilafranca, amb setena posició. El primer, que és el Barberà, té 46 punts, i els Monjos, que és el cinquè, en té 30, juntament amb Sant Ramon, també amb 30 punts.
Doncs hem deixat la segona, ara hem deixat la primera, i la tercera tenim alguna cosa ràpid, els equips de Sant Ramon i de la comarca.
Sí, en el grup el Teial Vilanova, 6-5 amb l'Olesa, el Vilafranca, que perdia 6-0 al Prat, el Sant Ramon B, li posen aquí, guanyava 5-4 amb l'Olímpics Reus, i el Ribes, que guanyava 7-5 al Capellades.
Doncs deixem ja, queda una categoria, però el Sant Ramon no jugava.
No, suspeníem a l'Alpicat, perquè els jugadors de l'Alpicat, sembla que n'hi ha algun que baixa de la Seu d'Urgell, tenien problemes de carretera, de la neu, un que es havia trencat el dit, diverses accions, i van dir que no venien, i ho van suspendre.
Doncs tenia...
Teníem aquí el tercer catalana del Noia, que va guanyar 3-7 a la pista de l'Amposta, i el dos Monjos, que va perdre 10-2 a la pista del Sant Pere de Ribes.
Doncs anem a la propera jornada. Comencem a la Hockey Lliga.
Sí, comença dissabte a les 5, hora de Ribes, Ribes-Liceu. A les 6, Barça-Sant Just. A les 7:30, Alcoi-Voltregà. I el Cerdanyola-Reus a les 8, per diumenge. A les 12, Lleida-Caldes. A les 12:15, Calafell-Igualada. I a les 4:10, hora xarxa, Xum-Massanet, Noia-Freixenet. Oi, és així?
Algun partit, la tele? Algun partit més, Jordi, per televisió?
Sí, els que comentava abans, aquest Xum-Noia per la xarxa, i abans un quart d'una, el Calafell-Igualada, per Esport3.
Molt bé. Anem a La Plata, comencem pel grup nord.
Al grup nord tenim Tordera, Companyia de Maria, Mataró, Dominicos, Vic, Manlleu, Sant Cugat, Holaceta, Alpicat, Lloret i Reus Deportiu B, Jaiec.
I anem amb el surt, el grup dels equips de casa nostra.
Doncs sí, aquí hi haurà varietat d'horaris i començarem amb la Covendes Olot a les 4 de la tarda del dissabte, el Coi Congrés també a les 4 de la tarda, a 4:45 de la tarda del dissabte Vendrell Alcorcón, a les 8 del vespre Vilafranca Espanyol, a 9:15 Igualada, Girona, i per diumenge a 1:45 del migdia ens quedarà el Barça, Palafrugell.
Doncs fins aquí el repàs de la propera jornada. Jordi, alguna notícia de nom propi? Ràpid, ja tenim situat a De Moya amb el seu fitxatge pel Vic.
Sí, tres noms oficials. Guille De Moya ha fitxat pel Vic, de fet ja va debutar el passat cap de setmana. Joan Ruano ha renovat amb l'Igualada, tot i que tenia ofertes de Calafell Liceo, ha decidit quedar-se. I el Calafell ha anunciat la marxa final temporada del seu porter suplent, Josep Maria Virgili.
Doncs molt bé, notícies amb nom propi i fins aquí. Tens un atur ràpid?
Bueno, comentar que ja s'han vist fotos de Pau Bargalló en patins per Benfica.
Doncs molt bé, a l'apartat tècnic Joan Amat, Jordi, Raimon, Jaume, bona nit i fins al proper dimecres.
Bona nit a tothom.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.